que más rendimientos netos tienen.
Els radars fixos han fet reduir un 20% els accidents mortals o greus a Catalunya les últimes dues dècades.
També han fet caure fins al 31% els sinistres amb ferits. És la principal conclusió d'un estudi independent que també destaca l'efectivitat dels aparells. La consellera d'Interior, Núria Parlon, descarta l'afany recaptatori.
Els radars de punt fix redueixen de manera sostinguda l'accidentalitat, sostinguda vol dir fins a aquest 50%, quan ja se sap que el radar porta doncs, uns anys en un punt fix, redueix la gravetat dels sinistres, afegeix protecció al llarg del temps per canvi de comportament en els conductors, no és afany recaptatori el que té el radar, sinó capacitat de prevenció.
En cultura, Maria del Mar Bonet i San José són els noms destacats de la novena edició del Cantut.
El festival de cançons de tradició oral que se celebra a Cassà de la Selva, al Gironès. La programació compta amb 11 concerts, 9 xerrades i 5 moments per cantar.
Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Avui s'ha presentat el festival que tindrà lloc dels dies 14 al 16 de novembre. El projecte Cantut és de cançons de tradició oral i enguany les cançons locals protagonitzen diverses de les activitats del festival que compta amb una trentena de propostes, algunes de pagament i d'altres obertes al públic.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol tornar al camí de la victòria.
Els blaugranes obren demà a la tarda la tercera jornada de la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick rebran el Lluís Companys a l'Olympiacos grec a partir de 6:45. Els culers, que en la darrera jornada van caure davant el PSG, necessiten el triomf per no despenjar-se de la zona alta de la classificació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, temps que és molt càlid a hores d'ara encara a gran part de Catalunya i és que el vent ha anat girant cap a Garbí i Ponent, arriba ressec i sobretot aquesta pujada del mercuri l'hem copsada a les comarques barcelonines i tarragonines, un vent de Ponent bastant insistent també, per exemple, a les comarques de la Catalunya central o del Pla de Lleida. Sempre amb aquests núvols que no acaben de marxar però són prims a la seva majoria, només algun núvol més gruixut s'ha anat formant a les comarques de Girona però sense pluja i esperem que aquesta propera nit es torni a tapar el cel, això sí, aquesta matinada amb alguna pluja feble a qualsevol comarca, però sobretot a les de Lleida i el Pirineu. Demà ja aquests núvols tornaran a marxar i és que cada cop farà més vent, al matí a Girona i durant la tarda, sobretot al Pla de Lleida i la Catalunya central, sempre vents de ponent, per tant ressecs i rescalfats. Demà a la tarda, una altra vegada entre 24 i 28 graus a moltes comarques, un ambient molt i molt càlid per les dates. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Lali. De moment, circulació en alguns punts encara un pèl espessa, sense ser una tarda massa complicada. Destaquem, per exemple, aquests punts a la C58, a la zona de Montcada i Reixac en sentit Barcelona i a Ripollet en sentit Terrassa. La B20, la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet del Nus, de fet, és perquè la ronda de dalt en el seu primer tram va força aturada, és a dir, entre el Nus i Via Júlia, aproximadament, això en sentit Llobregat, i també queda trànsit intens a altres punts, com la C60 Argentona o el tram de Sant Celoni de la C35, aquí en aquest cas afectat per obres en els dos sentits de la marxa. És tot de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pedro Sánchez reobre el debat sobre el canvi d'hora. A menys d'una setmana per passar a l'horari d'hivern, el president del govern d'Espanya ha traslladat a la Unió Europea la proposta que es deixi de fer aquest canvi ja l'any que ve.
L'executiu defensa que hi ha consens entre els ciutadans per prendre aquesta mesura, tot i que al carrer hi ha dubtes sobre quin horari caldria establir. El president Pedro Sánchez ho ha anunciat a primera hora i després ha traslladat la qüestió a la reunió del Consell de Telecomunicacions, Transport i Energia de la Unió, celebrat aquest matí.
L'executiu defensa també que els experts consideren que tindria beneficis en la salut dels ciutadans. David Navarro.
Fa 6 anys el Parlament Europeu va aprovar acabar amb el canvi d'hora. Una decisió, però, que no s'ha implementat. Avui el president Pedro Sánchez l'ha tornat a posar en el centre del debat polític, aprofitant que es reuneix el Consell de Telecomunicacions, Transport i Energia.
Esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético.
Els experts, com l'organització Time Use Initiative, estan molt contents amb la proposta. La directora de l'entitat, Marta Junqué, ha explicat a la xarxa que, segons un estudi recent, acabar amb el canvi horari suposaria reduir en 300.000 el nombre anual d'ictus a Europa. Això sí, a l'horari d'hivern.
Amb l'horari d'estiu, voldria dir que a Catalunya, a les 9 i quart del matí a l'hivern, sortiria el sol. Això què vol dir? Que les feines d'agricultura, les feines de construcció, seria molt difícil fer-les.
L'entitat, però, va més enllà. La primera passa és acabar amb el canvi horari, però Time Use Initiative defensa que Espanya hauria de tornar al seu ús horari natural, el del meridià de Greenwich, una hora menys, com a Portugal o les Illes Canàries.
Doncs anem a veure què en diuen els ciutadans al carrer. Premià Mèdia.
El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que plantejarà a la Unió Europea l'eliminació del sistema de canvi estacional d'hora a Espanya a partir del 2026. Segons el govern, la mesura respon al fet que ja no té sentit ajustar els rellotges dues vegades l'any, una intenció que la ciutadania veuria amb bons ulls.
Jo estic a favor de que no es canviï, que no es toqui ja, perquè estem tot cada any estem canviant, al mes, no me'n recordo si és el maig o el juny, canviar, després a l'octubre un altre cop, escolta, és un rotllo.
Jo soy partidari de que dejen ya un horario, de que no cambien. Y si puede ser el horario que tenemos ahora. Aunque parezca que no, pero psicológicamente luego a las 5:30 de la tarde ya es de noche, en fin.
Que és una bona mesura que s'elimini el canvi d'hora perquè vulguis o no. Encara que sigui només una hora de diferència, sí que és veritat que el diumenge aquest, després del canvi d'hora, tens com una mena de jet lag, no?
Si s'aprova, la matinada del diumenge 26 d'octubre podria ser un dels darrers canvis de rellotge i la normalització dels horaris podria arribar a partir del 2026.
Doncs encara durant les trobades d'avui del president i en el marc de la Met Nou, Pedro Sánchez ha defensat del seu executiu de destinar el 13% dels 10.000 milions d'euros d'augment de despesa en defensa d'aquest any a la lluita contra l'emergència climàtica i la protecció civil.
En roda de premsa conjunta amb els presidents de la Met Nou a Eslovènia, Sánchez ha assegurat que aquest tipus de despesa encaixa amb el compromís de l'Estat amb l'OTAN d'assolir un 2% del PIB en defensa aquest any.
En el aumento que hacemos de más de 10.000 millones de euros para poder llegar este año al 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, estamos diciendo que un 13% se destine a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y la protección civil. Porque efectivamente en las políticas de adaptación tenemos que dar una respuesta a las inundaciones, a los efectos que tiene sobre el territorio la emergencia climática.
En la cimera dels països de la Met Nou han signat una declaració conjunta sobre competitivitat, infraestructures energètiques i preu de l'energia.
I un altre anunci també avui del govern espanyol que ha generat polèmica en els darrers dies. L'executiu fa marxa enrere i planteja ara congelar les quotes més baixes dels autònoms.
La nova proposta suposarà mantenir en 2026 les mateixes quotes per als trams des dels 670 euros als 1.166, enfront de la proposta anterior que implicava pujades generalitzades i que va suscitar crítiques. La ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, ha explicat que la nova proposta incrementa progressivament les quotes als trams superiors.
Es una propuesta que lo que hace es congelar en los tres primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen.
Aquest nou plantejament suposaria un increment de cotitzacions d'entre el 3 i 15 euros al mes a partir de l'any que ve, enfront de la pujada d'entre 11 i 200 euros que va plantejar inicialment. La ministra ha demanat responsabilitat a sindicats i patronal a la taula de negociació. El Massaiz ha explicat que l'objectiu del govern és millorar la protecció social dels autònoms.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també d'aquest dilluns, una caiguda mundial del servei de serveis web d'Amazon ha provocat problemes en múltiples serveis des de primera hora del matí. Paral·lelament, la caiguda temporal de Redsys ha afectat el pagament amb targeta i per Bizum en diversos punts de Catalunya.
Segons ha explicat Amazon, la incidència ha afectat sobretot als Estats Units i s'ha originat a la regió de Virgínia. Entre les plataformes enfallades hi ha hagut Prime, Duolingo, Canva, Fortnite i alguns serveis financers, entre altres. També ha afectat diverses pàgines de venda online. Web Service és la major plataforma de computació al núvol i dona servei arreu del món. La incidència ha anat acompanyada d'una altra caiguda temporal de Redsys, la principal companyia que gestiona el sistema de processament de pagaments a Espanya i que ha afectat els pagaments amb Datafon i el Bizum.
I els radars fixos que hi ha a Catalunya han permès reduir en 20 anys un 20% els accidents amb víctimes mortals o greus i un 31% els que acaben amb persones ferides.
Aquesta és la principal conclusió del primer estudi fet per un organisme independent al govern. El treball conclou també que l'efectivitat d'aquests aparells augmenta amb el pas del temps.
Jordi Casino.
Una reducció que pot arribar a ser del 50% a partir dels 12 anys de funcionament pel coneixement que tenen els conductors de la seva presència. Uns radars fixos que són especialment efectius per reduir els accidents en els casos on condueix un home, sobretot jove, que va amb un cotxe o una moto i ho fa de dia i entre setmana i que han permès evitar 1.600 accidents, dels quals 372 han morts. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Els radars de punt fix es redueixen de manera sostinguda. L'accidentalitat, sostinguda vol dir fins a aquest 50%, quan ja sap que el radar porta doncs, uns anys en un punt fixe, redueix la gravetat dels sinistres, afegeix protecció al llarg del temps per canvi de comportament en els conductors, no és afany recaptatori el que té el radar, sinó capacitat de prevenció.
L'estudi també conclou que la presència d'aquests aparells limitadors de la velocitat no provoquen més accidents abans o després per l'efecte de la reducció o acceleració dels conductors. Actualment a Catalunya hi ha prop de 270 radars, dels quals 130 són fixos, 130 mòbils i 14 de tram.
Notícies en xarxa.
Més coses. Avui ha arrencat la Setmana Zero Abandonament Escolar. És una iniciativa impulsada per la Fundació Bofill per visibilitzar les accions que es fan arreu del territori per garantir que els joves segueixin estudiant més enllà de l'ESO. A Catalunya, l'abandonament escolar frega el 14%.
Per reduir aquest percentatge, s'impulsen mesures com un programa de mentoria per acompanyar l'alumnat en risc d'abandonar la seva formació. Rosalina Alcalde, directora de la Plataforma Zero Abandonament de la Fundació Bofill, ha explicat a la xarxa que l'abandonament molt lligat a la taxa de pobresa infantil, que a Catalunya és el 34%.
El problema major que tenim és la pobresa que tenim a Catalunya, derivada de diferents circumstàncies. L'experiència escolar és com una cursa d'obstacles i depèn molt de si en el moment de saltar un obstacle tens algú que t'impulsa o no. En aquest cas, un mentor o una mentora pot ser un punt d'inflexió en la teva cursa.
L'alcalde assegura que el professorat català està compromès però desbordat i que l'escola necessita ajuda per combatre l'abandonament.
Encara en plana social, el gener de 2027 es preveu que comenci a funcionar un nou centre assistencial per persones amb discapacitat intel·lectual i autisme d'alta complexitat a Barcelona. Avui ha visitat les obres de construcció la ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz. Fa més d'un any que van començar els treballs. Sònia Kerr.
El centre Natzaret està a muntanya, a prop de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i tindrà capacitat per 60 persones provinents de qualsevol punt de Catalunya. Són places concertades, 40 d'individuals i 10 de dobles. Ho ha explicat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
És un bon exemple de com les administracions públiques, des dels municipis, les ciutats, les comunitats autònomes, l'Estat i la Unió Europea ens podem alinear per fer coses grans com transformar la vida d'aquestes 60 persones que faran d'aquest equipament la seva llar.
El cost total del projecte del Centre Natzaret per a persones amb discapacitat mental és de 5 milions d'euros.
La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegura que el nou model de finançament singular estarà enllestit el més aviat possible i que abans d'acabar l'any presentaran els pressupostos generals de l'Estat.
Esquerra avisa que el model no és una xifra, sinó que cal tenir en compte conceptes com l'ordinalitat o el nombre de població.
Mont Carvajal.
En unes jornades del Grupo Prisa a Barcelona, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha parlat del nou model de finançament en aquests termes.
Mi intención es hacerlo lo antes posible y tengan la seguridad de que cuando lo haga podrán ver que es un modelo que cumple con los compromisos, que se basa en la solidaridad y respeta la vocación de mayor autogobierno de los territorios.
Montero, però, no ha esmentat l'ordinalitat, un concepte que sí que està inclòs a l'acord d'investidura de Salvador Illa entre Esquerra i el PSC. El portaveu republicà Isaac Albert ho ha destacat.
Que anem acostant posicions en l'àmbit de la xifra. Ara bé, el model de finançament no és una xifra. El model de finançament contempla moltes altres variables, entre elles el que els deia, ordinalitat, població ajustada, capacitat normativa.
Els comuns han dit que pressionaran perquè el govern espanyol mantingui l'ordinalitat en el nou finançament. D'altra banda, la ministra també ha dit que d'aquí uns dies portarà el sostre de despesa al Consell de Política Fiscal i Financera i s'ha mostrat esperançada en les converses amb Junts per aprovar els pressupostos.
També en clau política, la comunitat gitana celebra que el Parlament hagi posat en marxa aquesta tarda la comissió d'estudi per redactar un pacte nacional contra l'antigitanisme. Un instrument que ha de permetre la inclusió efectiva del poble gitano a la societat catalana. Carina Bellver.
El Pacte Nacional contra l'Antigitanisme ha de garantir que s'apliquin a Catalunya la normativa i les recomanacions d'organismes internacionals per lluitar contra el racisme vers aquesta cultura amb l'objectiu de superar l'estigmatització i aconseguir la inclusió efectiva del poble gitano. D'aquesta forma es dona cobertura a una reclamació històrica d'una minoria que enguany ha commemorat el 6è centenari del seu establiment a Catalunya. Mercedes Porres és la presidenta de l'associació Pere Closa.
Durant 6 segles, el nostre poble ha patit persecucions, expulsions, marginació i prejudicis. Hem resistit en la llengua, en la música, en la família i en la memòria. Però amb la memòria sola no n'hi ha prou. Ara és l'hora de transformar aquesta memòria en drets exigibles, en lleis i polítiques públiques que garanteixin que mai més cap nen o nena gitana creixi pensant que la seva identitat és un obstacle.
La comissió d'estudi per iniciar la redacció del Pacte Nacional per l'Antigitanisme ha arrencat aquesta tarda al Parlament.
En clau local, l'alcalde d'Altafulla, el tarragonès, defensa que la contractació d'un servei d'advocats per part de l'Ajuntament és legítima en l'exercici de les seves funcions. En una entrevista a Altafulla Ràdio, Jordi Molinera ha sortit al pas d'un article publicat pel diari ABC que l'acusa d'haver utilitzat diners públics per espiar els ciutadans que el critiquen. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
Jordi Molinera ha tornat a defensar la contractació d'un servei d'advocats per part de l'Ajuntament per la seva defensa en un procediment judicial. Després, el diari ABC publiqués un article en què se l'acusa d'haver utilitzat fons públics per interessos personals. Molinera ha recordat que aquest assumpte ja és en ple a l'inici del mandat i insisteix que l'assessorament jurídic és necessari per qualsevol càrrec públic que actuï dins de les seves funcions.
És claríssim, vull dir, i no només cal preguntar a qualsevol secretari d'Ajuntament, que un treballador públic o un càrrec electe, si en l'exercici de les seves funcions requereix de suport jurídic, a tenir. Vull dir, alternativa a Altafulla i ha criticat molt que fem aquesta despesa. Però què passa? Que si algú està en el càrrec d'un càrrec públic i algú l'amenaça pel seu càrrec públic, Alternativa a Altafulla i l'ABC, que són molt amics, creuen que ens hem de pagar la nostra butxaca.
Segons Molinera, la polèmica per aquestes factures i l'assetjament que diu haver rebut formen part d'una batalla política. També ha aclarit que la contractació d'una empresa de seguretat no tenia res a veure amb serveis de detectius, sinó amb la instal·lació d'una càmera de videovigilància al casal municipal.
I a Badalona ja ha entrat en vigor la nova ordenança de mobilitat que regula l'ús de vehicles de mobilitat personal, o BMP, com els patinets elèctrics. La normativa organitza per quines vies poden circular o no aquests vehicles, a més de les multes segons les infraccions comeses, que poden elevar-se fins als 600 euros, i la retirada del patinet. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
L'ordenança reparteix les possibles infraccions que es puguin dur a terme amb un VMP en tres franges amb tres sancions econòmiques diferents. La més restrictiva és la retirada del patinet en cas de no tenir assegurança o modificar el motor. Aquests casos entren en la categoria més greu, on també s'inclou excedir un 50% la velocitat permesa o circular de forma temerària. En aquest cas, no es retiraria el vehicle, però s'hauran de pagar una multa de 600 euros. La segona categoria són 300 euros per conduir sent menor de 15 anys i la més lleu són 150 per conduir amb auriculars, mirar el mòbil, anar sense casc homologat o més d'una persona. Així ho valora Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
Ja ha entrat en vigor en el dia d'avui aquesta ordenança i el que fem és signar un decret que es dona una amnistia per entendre'ns de 30 dies on hi haurà una campanya informativa. La Guàrdia Urbana també s'informarà a les persones que estiguin en aquesta situació perquè coneguin les normes.
Tal com explica el Biol, no es sancionarà econòmicament fins al 20 de novembre, ja que aquest període ha de servir per difondre la normativa a la població.
En cultura, ja està tot a punt a Cassà de la Selva, el Gironès, per la novena edició del Festival Cantut. A partir de demà es podran comprar les entrades per una programació que compta amb 11 concerts, 9 xerrades i 5 moments per cantar. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Maria del Mar Bonet o San Josex seran alguns dels protagonistes de la novena edició del Cantut de Cassà. Avui s'ha presentat el festival, que tindrà lloc dels dies 14 al 16 de novembre. El projecte Cantut és de cançons de tradició oral i enguany les cançons locals protagonitzen diverses de les activitats del festival, que compta amb una trentena de propostes, algunes de pagament i d'altres obertes al públic. Des del projecte Cantut treballen tot l'any per recollir, preservar i difondre les cançons populars i tradicionals transmeses oralment per les persones grans de les comarques gironines. La meitat de les propostes d'enguany estan ideades especialment per al Cantut, entre concerts, presentacions, xerrades i àpats per cantar. Hi participen 14 entitats, col·lectius i persones vinculades directament al municipi del Gironès.
I troben un fons documental de l'època franquista a l'Arxiu Municipal de Palafolls. Durant les tasques de descripció i classificació de documentació, s'ha trobat documentació que pertany a la secció local de la Falange Espanyola de les Jons. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Fèlix Botor, si bé municipal, indica que en aquest fons documental s'han trobat documents sobre l'Hermandat Sindical de Labradores, carnets provisionals de l'exèrcit i activitats que es duien a terme durant aquesta època, entre altres.
És molt interessant perquè trobem carnets provisionals de l'exèrcit amb els noms corresponents de les persones i moltes activitats que es realitzaven, com concursos de recollida de segells, tot això dins del marc del Partit Únic de la Falange en temps del franquisme.
Tota aquesta documentació acostuma a estar barrejada entre tota la documentació municipal. Ara s'estan separant i analitzant tots els documents. Actualment s'estan fent tasques de descripció de tota aquesta documentació que s'ha trobat. Un cop acabin, es posaran a disposició de la ciutadania en cas que algú les vulgui consultar.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja se centra en la Champions i el partit de demà a la tarda contra l'Olympiacos. El Lluís Companys aquest migdia ha parlat Fermín sobre aquest partit i sobre els rumors de l'estiu d'una possible sortida del club.
Crec que serà un partit molt difícil, òbviament. És la Champions, venim contra el PSG i hem de fer un bon partit i recuperar sensacions i guanyar. Sempre he pensat en estar aquí, mai ho vaig dubtar i han sortit moltes coses i això no puc controlar, però l'important és que jo volia estar aquí i això ha passat.
En Lliga, el Barça continua a 2 punts del Real Madrid, líder, abans que tots dos equips s'enfrontin diumenge al Santiago Bernabéu. A la Lliga F, el Barça segueix líder després del 2-0 contra el Granada. Segona victòria de l'Espanyol, que s'allunya del descens, i empat del Badalona Women, que és setè. A segona federació, el Barça Atlètic és líder i Girona B i Reus Redis estan en zona de playoff, tot i que els reusencs perdien 1-2 contra el Sant Andreu. Ens ho explica Laura Navarro, a la nova Ràdio Reus.
El Reus Futbol Club Redis va encaixar la seva primera derrota de la temporada a l'estadi municipal després que el Sant Andreu remuntés el partit en els últims minuts per acabar imposant-se per 1-2. A la represa, Dani Humet va avançar el Reus amb una espectacular xilena, però el tram final va ser fatídic pels locals. Méndez va empatar de cap al 81 i poc després Serrano va culminar la remuntada. Escoltem a Marc Carrasco, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
La nostra proposta ha estat anar a buscar el rival a dalt, a ser protagonistes a camp contrari. Crec que la gent tingut, que ens hem defensat bé.
El gol nord de l'estadi va aparèixer buit en protesta de les penyes reusenques pels preus de la jornada econòmica.
A tercera federació, el Badalona continua líder, tot i empatar a un amb el Mollerussa gràcies a l'empat de l'Escala a 2 contra el Cerdanyola i la derrota de l'Hospi 2-1 amb el Tona, que eren qui li podia treure la primera posició. Escoltem Pedro Dolera, tècnic del Badalona.
Havien durat la setmana que era un equip perillós, per això que hem dit, és un equip de córrer calles, d'anar i tornar, amb gent molt ràpida a dalt, que es podia fer mal. Ens ha faltat ritme en pilota i ens ha faltat paciència per atacar-los per una banda i per l'altra. Sí que n'hem tingut, hem arribat molt, molt a l'àrea, a zona d'àrea i tal, però allà amb tanta densitat costa.
I a tercera federació femenina, el Club Esportiu Mataró suma la primera victòria del curs. En bàsquet, l'Espart Girona és líder en solitari de la Lliga Femenina Endesa després de la victòria d'ahir 64-71 en el duel català davant la penya. I aquest migdia, per acabar, s'ha presentat la 60a edició del Rally RAC Catalunya Costa Daurada.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC i Stephanie Childress proposen el 24 i 25 d'octubre a l'Auditori un programa que obrirà l'encisadora Quiet City d'Aaron Copland.
La seguiran l'oníric concert per a violí número 1 de Philip Glass amb Elena Baeva i la segona sinfonia de Robert Schumann.
Entrades a auditori.cat. Sinfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica, tota la programació de l'Auditori al teu abast.
Amb la tarifa Plana Jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra l'auditori.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladit. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
Hola, em dic Camila Pesaque i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovalloles grosses, parasol de molt color, ulleres, topiaretes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades, les roques brillen al sol, les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta, el cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambús el primer.
Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
Adeu, Embaladits!
Ens agrada la poesia!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Espanya proposa a la Unió Europea acabar amb el canvi d'hora perquè considera que és una pràctica obsoleta. Jordi Fortià.
Ho ha demanat el president Pedro Sánchez, que defensa també que els experts consideren que eliminar-lo tindria beneficis a la salut dels ciutadans.
Esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético.
La caiguda d'Amazon i Redsys afecta desenes d'aplicacions i els pagaments electrònics.
Web Service és la major plataforma de computació al núvol i dona servei arreu del món. La seva caiguda ha anat acompanyada d'una altra caiguda temporal de Redsys, la principal companyia que gestiona el sistema de processament de pagaments a Espanya i ha afectat els pagaments amb Datafon i el Bizum.
El govern espanyol fa marxa enrere i planteja congelar les quotes més baixes dels autònoms.
La nova proposta suposarà mantenir l'any que ve les mateixes quotes per als trams de rendiments des dels 670 euros i els 1.166 enfront de la proposta anterior de pujades generalitzades. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social.
Es una propuesta que lo que hace es congelar en los tres primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen.
Els radars fixos han fet reduir un 20% dels accidents mortals o greus a Catalunya les últimes dues dècades.
També han fet caure fins al 31% els sinistres amb ferits. És la principal conclusió d'un estudi independent que també destaca l'efectivitat dels aparells. La consellera d'Interior, Núria Parlon, descarta l'afany recaptatori.
Els radars de punt fix es redueixen de manera sostinguda. L'accidentalitat, sostinguda vol dir fins a aquest 50%, quan ja se sap que el radar porta doncs, uns anys en un punt fixe, redueix la gravetat dels sinistres, afegeix protecció al llarg del temps per canvi de comportament en els conductors, no és afany recaptatori el que té el radar, sinó capacitat de prevenció.
En cultura, Maria del Mar Bonet i Sant Josec són els noms destacats de la novena edició del Cantut, el festival de cançons de tradició oral que se celebra a Cassà de la Selva, al Gironès.
La programació compta amb 11 concerts, 9 xerrades i 5 moments per cantar.
Televisió de Girona, Eduard Guinàs.
Avui s'ha presentat el festival que tindrà lloc dels dies 14 al 16 de novembre. El projecte Cantut és de cançons de tradició oral i enguany les cançons locals protagonitzen diverses de les activitats del festival que compta amb una trentena de propostes, algunes de pagament i d'altres obertes al públic.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol tornar al camí de la victòria.
Els blaugranes obren demà a la tarda la tercera jornada de la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick rebran el Lluís Companys a l'Olympiacos grec a partir de 7:15. Els culers, que en la darrera jornada van caure davant el PSG, necessitaran el triomf per no despenjar-se de la zona alta de la classificació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Pérez, bona tarda.
Bona tarda, temps que és molt càlid encara a gran part de Catalunya, i és que el vent ha anat girant cap a Garbí i Ponent, arriba ressec, i sobretot aquesta pujada del mercuri l'hem copsada a les comarques barcelonines i tarragonines, un vent de Ponent bastant insistent també, per exemple, a les comarques de la Catalunya central o del Pla de Lleida, sempre amb aquests núvols que no acaben de marxar, però són prims a la seva majoria, només algun núvol més gruixut s'ha anat formant a les comarques de Girona, però sense pluja, i esperem que aquesta propera nit es torni a tapar cap al cel, això sí, aquesta matinada amb alguna pluja feble a qualsevol comarca, però sobretot a les de Lleida i el Pirineu. Demà ja aquests núvols tornaran a marxar i és que cada cop farà més vent, al matí a Girona i durant la tarda, sobretot, al Pla de Lleida i la Catalunya Central, sempre vents de ponent, per tant, ressecs i rescalfats. Demà a la tarda, una altra vegada, entre 24 i 28 graus a moltes comarques, un ambient molt i molt càlid per les dates. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, dedica un dilluns força raonable pel que fa a la mobilitat, amb poques retencions, sobretot amb poques incidències que hagin empitjorat massa el trànsit. Ara, a aquesta hora, per tant, tot plegat va millorant força al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona i, en general, a tota la xarxa viària. Queden alguns punts amb intensitat, a la B30, per exemple, a la zona de Barberà, en sentit de sud, la zona de Premià, de l'autopista del Maresme, en sentit Barcelona, o també la C60 Argentona en sentit Metro. En tot cas, com dèiem, són zones puntuals, a la resta, en principi, amb trànsit ja força fluid. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pedro Sánchez reobre el debat sobre el canvi d'hora. A menys d'una setmana per passar a l'horari d'hivern, el president del govern d'Espanya ha traslladat a la Unió Europea la proposta que es deixi de fer aquest canvi ja l'any que ve.
L'executiu defensa que hi ha consens entre els ciutadans per prendre aquesta mesura, tot i que al carrer hi ha dubtes sobre quin horari caldria establir. El president Pedro Sánchez ho ha anunciat a primera hora i després ha traslladat la qüestió a la reunió del Consell de Telecomunicacions, Transport i Energia de la Unió, celebrat aquest matí.
L'executiu defensa també que els experts consideren que tindria beneficis en la salut dels ciutadans. David Navarro.
Fa 6 anys el Parlament Europeu va aprovar acabar amb el canvi d'hora. Una decisió, però, que no s'ha implementat. Avui, el president Pedro Sánchez l'ha tornat a posar en el centre del debat polític, aprofitant que es reuneix el Consell de Telecomunicacions, Transport i Energia.
Esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta, a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético.
Els experts, com l'organització Time Use Initiative, estan molt contents amb la proposta. La directora de l'entitat, Marta Junqué, ha explicat a la xarxa que, segons un estudi recent, acabar amb el canvi horari suposaria reduir en 300.000 el nombre anual d'ictus a Europa. Això sí, a l'horari d'hivern.
Amb l'horari d'estiu, voldria dir que a Catalunya, a les 9:15 del matí a l'hivern, sortiria el sol. Això què vol dir? Que les feines d'agricultura, les feines de construcció, seria molt difícil fer-les.
L'entitat, però, va més enllà. La primera passa és acabar amb el canvi horari, però Time Use Initiative defensa que Espanya hauria de tornar al seu ús horari natural, el del meridià de Greenwich, una hora menys, com a Portugal o les Illes Canàries.
Doncs anem a veure què en diuen els ciutadans al carrer. Ràdio Cardedeu, Núria Lázaro.
En general, a Cardedeu estan a favor d'eliminar el canvi horari. Els dubtes venen, però, amb quin dels dos es quedarien.
Això es va fer fa molts anys i sempre es replanteja perquè s'han adonat, jo crec, que no té cap sentit, que només provoca molèsties, i estic a favor de que no canviï l'horari.
Cada vegada que s'ha de fer el canvi d'hora penses, pa què? Vull dir, perquè encara estem fent això. I, a més, realment afecta. Vull dir, perquè després d'un canvi d'hora sempre triguem com 2 setmanes a tornar a estar amb el cap en condicions.
Passem de que es fa de nit a les 9 i que ara es fa de nit a les 6. O sigui, a mi em fot una mandra perquè m'entren ganes de dormir.
Depèn bastant de l'horari en el que ens quedem. O sigui, si ens quedem amb l'horari d'estiu, molt a favor. Si ens quedem amb l'horari d'hivern, bastant més complicadet.
Jo personalment prefereixo que s'allargui el dia a les tardes, però també, per altra banda, que de primera hora ja sigui fosc, doncs tampoc és que convida gaire a l'alegria.
De moment haurem d'esperar i aquest dissabte tornar a canviar els rellotges per avançar-los una hora.
Doncs encara durant les trobades d'avui del president i en el marc de la Met Nou, Pedro Sánchez ha defensat la decisió del seu executiu de destinar el 13% dels 10.000 milions d'augment de despesa en defensa d'aquest any a la lluita contra l'emergència climàtica i la protecció civil.
En roda de premsa conjunta amb els presidents de la Met Nou a Eslovènia, Sánchez ha assegurat que aquest tipus de despesa amb el compromís de l'Estat amb l'OTAN d'assolir un 2% del PIB en defensa aquest any.
En el aumento que hacemos de más de 10.000 millones de euros para poder llegar este año al 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, estamos diciendo que un 13% se destine a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y la protección civil. Porque efectivamente en las políticas de adaptación tenemos que dar una respuesta a las inundaciones, a los efectos que tiene sobre el territorio la emergencia climática.
En la cimera dels països de la Med Nou han signat una declaració conjunta sobre competitivitat, infraestructures energètiques i preu de l'energia.
I un altre anunci també avui del govern espanyol que ha generat polèmica en els darrers dies. L'executiu fa marxa enrere i planteja ara congelar les quotes més baixes dels autònoms.
La nova proposta suposarà mantenir en 2026 les mateixes quotes per als trams des dels 670 euros als 1.166, enfront de la proposta anterior que implicava pujades generalitzades i que va suscitar crítiques. La ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, ha explicat que la nova proposta incrementa progressivament les quotes als trams superiors.
Es una propuesta que lo que hace es congelar en los tres primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen.
Aquest nou plantejament suposaria un increment de cotitzacions d'entre 3 i 15 euros al mes a partir de l'any que ve, enfront de la pujada d'entre 11 i 200 euros que va plantejar inicialment. La ministra ha demanat responsabilitat a sindicats i patronal a la taula de negociació. Elma Saiz ha explicat que l'objectiu del govern és millorar la protecció social dels autònoms.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Titular també destacat de la jornada, una caiguda mundial dels serveis web d'Amazon ha provocat problemes en múltiples serveis des de primera hora del matí i paral·lelament la caiguda temporal de Redsys ha afectat el pagament amb targeta i per Visum en diversos punts de Catalunya.
Segons ha explicat Amazon, la incidència ha afectat sobretot els Estats Units i s'ha originat a la regió de Virgínia. Entre les plataformes amb fallades hi ha hagut Prime, Duolingo, Canva, Fortnite i alguns serveis financers, entre altres. També ha afectat diverses pàgines de venda online. Web Service és la major plataforma de computació al núvol i dona servei arreu del món. La incidència ha anat acompanyada d'una altra caiguda temporal de Redsys, la principal companyia que gestiona el sistema de processament de pagaments a Espanya i que ha afectat els pagaments amb Datafon i el Visum.
I els radars fixos que hi ha a Catalunya han permès reduir en 20 anys un 20% els accidents amb víctimes mortals o greus i un 31% els que acaben amb persones ferides.
Aquesta és la principal conclusió del primer estudi fet per un organisme independent al govern. El treball conclou també que l'efectivitat d'aquests aparells augmenta amb el pas del temps.
Jordi Casino.
Una reducció que pot arribar a ser del 50% a partir dels 12 anys de funcionament pel coneixement que tenen els conductors de la seva presència. Uns radars fixos que són especialment efectius per reduir els accidents en els casos on condueix un home, sobretot jove, que va amb un cotxe o una moto i ho fa de dia i entre setmana i que han permès evitar 1.600 accidents, dels quals 372 han morts. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Els radars de punt fix es redueixen de manera sostinguda. L'accidentalitat, sostinguda vol dir fins a aquest 50%, quan ja sap que el radar porta uns anys en un punt fixe, redueix la gravetat dels sinistres, afegeix protecció al llarg del temps per canvi de comportament en els conductors, no és afany recaptatori el que té el radar, sinó capacitat de prevenció.
L'estudi també conclou que la presència d'aquests aparells limitadors de la velocitat no provoquen més accidents abans o després per l'efecte de la reducció o acceleració dels conductors. Actualment a Catalunya hi ha prop de 270 radars, dels quals 130 són fixos, 130 mòbils i 14 de tram.
Avui ha arrencat la setmana zero abandonament escolar. És una iniciativa impulsada per la Fundació Bofill per visibilitzar les accions que es fan arreu del territori per garantir que els joves segueixin estudiant més enllà de l'ESO. A Catalunya, l'abandonament escolar frega el 14%.
Per reduir aquest percentatge, s'impulsen mesures com un programa de mentoria per acompanyar l'alumnat en risc d'abandonar la seva formació. Rosalina Alcalde, directora de la plataforma Zero Abandonament de la Fundació Bofill, ha explicat a la xarxa que l'abandonament va molt lligat a la taxa de pobresa infantil, que a Catalunya és el 34%.
El problema major que tenim és la pobresa que tenim a Catalunya, derivada de diferents circumstàncies. L'experiència escolar és com una cursa d'obstacles i depèn molt de si en el moment de saltar un obstacle tens algú que t'impulsa o no. En aquest cas, un mentor, una mentora, un punt d'inflexió en la teva cursa.
Alcalde assegura que el professorat català està compromès però desbordat i que l'escola necessita ajuda per combatre l'abandonament.
I encara en plana social, el gener de 2027 es preveu que comenci a funcionar un nou centre assistencial per persones amb discapacitat intel·lectual i autisme d'alta complexitat a Barcelona. Fa més d'un any que van començar els treballs. Sònia Kerr.
El centre Natzaret està a muntanya, a prop de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i tindrà capacitat per 60 persones provinents de qualsevol punt de Catalunya. Són places concertades, 40 d'individuals i 10 de dobles. Ho ha explicat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
És un bon exemple de com les administracions públiques, des dels municipis, les ciutats, les comunitats autònomes, l'Estat i la Unió Europea, ens podem alinear per fer coses grans com transformar la vida d'aquestes 60 persones que faran d'aquest equipament la seva llar.
El cost total del projecte del Centre Natzaret per a Persones amb Discapacitat Mental és de 5 milions d'euros.
Notícies en xarxa.
La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegura que el nou model de finançament singular estarà enllestit el més aviat possible i que abans d'acabar l'any presentaran els pressupostos generals de l'Estat.
Esquerra ha avisat que el model no és una xifra, sinó que cal tenir en compte conceptes com l'ordinalitat o el nombre de població.
Mont Carvajal.
En unes jornades del Grupo Prisa a Barcelona, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha parlat del nou model de finançament en aquests termes.
Mi intención es hacerlo lo antes posible y tengan la seguridad de que cuando lo haga podrán ver que es un modelo que cumple con los compromisos, que se basa en la solidaridad y respeta la vocación de mayor autogobierno de los territorios.
Montero, però, no ha esmentat l'ordinalitat, un concepte que sí que està inclòs a l'acord d'investidura de Salvador Illa entre Esquerra i el PSC. El portaveu republicà Isaac Albert ho ha destacat.
Que anem acostant posicions en l'àmbit de la xifra. Ara bé, el model de finançament no és una xifra. El model de finançament contempla moltes altres variables, entre elles el que els deia, ordinalitat, població ajustada, capacitat normativa.
Els comuns han dit que pressionaran perquè el govern espanyol mantingui l'ordinalitat en el nou finançament. D'altra banda, la ministra també ha dit que d'aquí uns dies portarà el sostre de despesa al Consell de Política Fiscal i Financera i s'ha mostrat esperançada en les converses amb Junts per aprovar els pressupostos.
També en clau política, la comunitat gitana celebra que el Parlament hagi posat en marxa aquesta tarda la comissió d'estudi per redactar un pacte nacional contra l'antigitanisme, un instrument que ha de permetre la inclusió efectiva del poble gitano a la societat catalana. Carina Bellbé.
El Pacte Nacional contra l'Antigitanisme ha de garantir que s'apliquin a Catalunya la normativa i les recomanacions d'organismes internacionals per lluitar contra el racisme vers aquesta cultura amb l'objectiu de superar l'estigmatització i aconseguir la inclusió efectiva del poble gitano. D'aquesta forma es dona cobertura a una reclamació històrica d'una minoria que enguany ha commemorat el 6è centenari del seu establiment a Catalunya. Mercedes Porres és la presidenta de l'associació Pere Closa.
Durant 6 segles, el nostre poble ha patit persecucions, expulsions, marginació i prejudicis. Hem resistit en la llengua, en la música, en la família i en la memòria. Però amb la memòria sola no n'hi ha prou. Ara és l'hora de transformar aquesta memòria en drets exigibles, en lleis i polítiques públiques que garanteixin que mai més cap nen o nena gitana creixi pensant que la seva identitat és un obstacle.
La comissió d'estudi per iniciar la redacció del Pacte Nacional per l'Antigitanisme ha arrencat aquesta tarda al Parlament.
Barcelona incorpora el català com a criteri a la licitació de les guinguetes de platja.
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat la nova proposta de licitació per als serveis de temporada a les platges per al període 2026-2029 amb una clara aposta per la qualitat del servei, la sostenibilitat i la responsabilitat social. Una de les novetats més destacables ha estat que per primera vegada es valorarà la coneixença i l'ús del català del personal mitjançant el certificat del B2.
En territori, una quinzena de municipis ebrencs afectats per la dana de l'any passat rebran els ajuts del govern espanyol.
La Secretaria d'Estat de Política Territorial assigna subvencions per un valor total de 2,6 milions d'euros per reparar els danys ocasionats pel temporal que es va produir entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre en infraestructures municipals i xarxes viàries.
Canal 21 Ràdio.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat de primera mà des del Consell Comarcal del Montsià els ajuts que el govern d'Espanya pot fer arribar als afectats per les pluges torrencials d'ara fa una setmana. Prieto ha afirmat que s'està estudiant la declaració de zona greument afectada. També l'ha d'incloure mesures de millora en el finançament per ajudar els petits ajuntaments.
S'han preguntat, un, si això seria zona declarada greument afectada. Insisteixo, estem treballant en aquest expedient. Després, l'àmbit de la canalització de l'aigua, que ho està treballant la Generalitat i que nosaltres col·laborarem en tot allò que tingui a veure amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i també l'àmbit de que hem de ser més ràpids a l'hora d'aquest pagament d'aquests episodis.
Prieto ha destacat la bona coordinació entre els governs català i espanyol i els cossos d'emergència per donar una ràpida resposta a l'emergència. El delegat del govern espanyol a Catalunya ha destacat la ràpida obertura de l'AP7 o la N340. En qualsevol cas, ha remarcat que cal realitzar actuacions que facin les infraestructures més resilients al canvi climàtic.
I el Departament d'Agricultura ha intensificat la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa a Girona i assegura que el 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus estaran vacunats en les properes hores. Uns 60 equips veterinaris treballen per immunitzar tot el bestiar dels radis de protecció de Castelló d'Empúries i Cassà de la Selva després de detectar 10 focus de contagi.
En declaracions a la xarxa, la portaveu de Ramaderes de Catalunya, Núria Cabré, ha carregat contra aquesta política de sacrificis indiscriminats de ramats en les explotacions afectades. Considera que aquest procediment suposarà la ruïna del sector, d'aquí que aposti per alternatives menys dràstiques com la quarantena o la mateixa vacunació.
És absurd sacrificar tota una cabana d'una explotació. Entenem com a ramaderes que els animals sans no s'han de sacrificar, es poden posar en quarantena i es poden vacunar. Hi ha altres mesures abans d'arribar a aquests extrems que, evidentment, afecten els animals, però, evidentment, també afecten els ramaders que s'estimen els seus animals i que vellen, que cuiden, que fan selecció genètica i que hi ha molts anys d'esforç darrere.
Cabré subratlla que el perjudici al ramader no s'acaba amb el sacrifici del bestiar, sinó que haurà d'esperar 26 mesos més encara per poder entrar nous animals a l'explotació.
En cultura, ja està tot a punt a Cassà de la Selva, al Gironès, per la novena edició del Festival Cantut. A partir de demà es podran comprar les entrades per una programació que compta amb 11 concerts, 9 xerrades i 5 moments per cantar. Televisió de Girona, Eduard Guinàs.
Maria del Mar Bonet o San Josex seran alguns dels protagonistes de la novena edició del Cantut de Cassà. Avui s'ha presentat el festival, que tindrà lloc dels dies 14 al 16 de novembre. El projecte Cantut és de cançons de tradició oral i enguany les cançons locals protagonitzen diverses de les activitats del festival, que compta amb una trentena de propostes, algunes de pagament i d'altres obertes al públic. Des del projecte Cantut treballen tot l'any per recollir, preservar i difondre les cançons populars i tradicionals transmeses oralment per les persones grans de les comarques gironines. La meitat de les propostes d'enguany estan ideades especialment per al Cantut, entre concerts, presentacions, xerrades i àpats per cantar. Hi participen 14 entitats, col·lectius i persones vinculades directament al municipi del Gironès.
I troben un fons documental de l'època franquista a l'Arxiu Municipal de Palafolls. Durant les tasques de descripció i classificació de documentació s'ha trobat la documentació que pertany a la secció local de la Falange Espanyola de les Fonts. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Fèlix Botor, si bé municipal, indica que en aquest fons documental s'han trobat documents sobre l'Hermandat Sindical de Labradores, carnets provisionals de l'exèrcit i activitats que es duien a terme durant aquesta època, entre altres.
És molt interessant perquè trobem carnets provisionals de l'exèrcit amb els noms corresponents de les persones i moltes activitats que es realitzaven, com concursos de recollida de segells, tot això dins del marc del Partit Únic de la Falange en temps del franquisme.
Tota aquesta documentació acostuma a estar barrejada entre tota la documentació municipal. Ara s'estan separant i analitzant tots els documents. Actualment s'estan fent tasques de descripció de tota aquesta documentació que s'ha trobat. Un cop acabin, es posaran a disposició de la ciutadania en cas que algú les vulgui consultar.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja se centra en la Champions i el partit que jugarà demà a la tarda contra l'Olympiacos, el Lluís Companys. Aquest migdia ha parlat Fermín sobre aquest partit i sobre els rumors de l'estiu d'una possible sortida del club.
Crec que serà un partit molt difícil, òbviament. És la Champions, venim de perdre contra el PSG i hem de fer un bon partit i recuperar sensacions i guanyar. Sempre he pensat en estar aquí, mai ho vaig dubtar i han sortit moltes coses i això no ho puc controlar, però l'important és que jo volia estar aquí i això ha passat.
En Lliga, el Barça continua a 2 punts del Real Madrid, líder. abans que tots els equips s'enfrontin diumenge al Santiago Bernabéu. A la Lliga F, el Barça segueix líder després del 2-0 contra el Granada. Segona victòria de l'Espanyol, que s'allunya del descens, i empat del Badalona Women, que és setè. En bàsquet, l'Espar Girona és líder en solitari de la Lliga Femenina Endesa després de la victòria d'ahir 64-71 en el duel català davant la Penya. Ens ho explica Pau Villafañe, de Girona FM.
És un partit que se li va complicar a l'Uni, incapaç d'imposar el seu ritme, de córrer i de moure la pilota amb criteri. Josite va tenir un gran encert amb 22 punts i el rol de la banqueta va ser determinant. El tècnic de l'Uni, Roberto Íñiguez, es mostrava satisfet per la victòria.
Bueno, pues muy contento por la victoria porque empezamos con el tema de Euroliga, de viajes, de partidos, de lesiones, de molestias, de entrenar poco y creo que nos hemos sacrificado y contra un equipo que está en buen momento, creyendo mucho, y creo que va a dar muchos sustos fuera.
La victòria va acabar volant cap a Girona per donar continuïtat al gran inici de temporada on l'Uni fins ara ha guanyat tots els partits que ha jugat.
Aquest migdia s'ha presentat la 60a edició del RAC Rally Catalunya Costa Daurada. Emili Torrell, bon dia.
Doncs ja falta ben poc, serà aquest mateix divendres 24 d'octubre i s'extendrà fins al diumenge. Enguany, Rally RAC Catalunya Costa Daurada celebra, com bé deies, l'edició número 60. Una edició especial, que alhora serà la penúltima cita del Supercampionat d'Espanya de Rallis. Parlem de 194 pilots i copilots, entre ells catalans com Arnau Bartés, Carles Salvat i Sergi Francolí. Una prova emblemàtica que combina trams de terra i asfalt. Un format mix molt difícil de veure avui en dia, que posa a prova l'adaptació dels equips.
I demà el Fracking Balomano Granollers juga el segon partit de la competició europea. Serà a 6:45 contra el Minor Vallès Mare. El tècnic Antonio Ramat diu això de l'equip.
Per nosaltres és un partit vital. Encara no hem guanyat en aquesta competició. Sí que és veritat que és un desplaçament complicat i un desplaçament sempre en Europa doncs, el fa difícil. Però també és veritat que si volem tenir opcions doncs, és un partit que hauríem de poder disputar, hauríem de poder guanyar i després intentar els que ens quedin a casa guanyar-los també i intentar rascar algun punt més a fora.
I en futbol, a la segona federació, el Barça Atlètic és líder, el Girona B i el Reus Redis ocupant llocs de play-off de...
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Focs artificials, amb els que brillen les joies. Porta la meva acudir perquè li preguntin totes les noies. De qui és el que portes? I es fa la misteriosa. Quan ella sempre havia dit que era la que mai s'enamora. M'enamora. Cari molt i bé el que no està de moda. No m'ho posa fàcil i això m'enamora. Que ens passem hores però amb tu sembla una són guells bones les Adidas i qui la veu passar se'n recorda cada dia. M'enamora cari molt i bé el que no està de moda. No m'ho posa fàcil i això m'enamora. Que ens passem hores però amb tu sembla una estona i m'enamora. M'enamora cari molt i el camí mola. M'enamora he apostat pel nostre amor.
m'enamora. Que li mori el que a mi mola, m'enamora. He apostat pel nostre amor i m'enamora. A la carrera de cavalls la guanyadora. I m'enamora.
La xarxa de comunicació local.